migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això és migdia, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i de seguida parlarem de precarietat en un dels sectors que cada cop és més important o serà més imprescindible i més necessari, el servei d'atenció domiciliària. Ja fa temps que reivindiquen la municipalització del servei, que sigui un servei públic, primer, per donar un millor servei a la ciutadania, insisteixo que serà un servei cada cop més necessari, i després, perquè sigui menys precari. Parlarem amb la presidenta del sindicat del SAT, del Servei d'Atenció Domiciliària, la Pilar Noguer, perquè ens ho expliqui. Però abans anem a veure com tenim el temps. Trànsit, actualitat amb el Carlos Losada. Carlos, bon migdia, benvingut.
Bon migdia, pocs canvis, eh? Situació anticiclònica arreu de Catalunya, amb cel serè, sol, temperatures cap amunt. Avui arribarem als 20 graus aproximadament a molts punts de Catalunya i de cara als pròxims dies no esperem canvis. 14 graus ara a Tarragona i Barcelona, 12 a Lleida i Girona, 7 a Andorra la Vella.
Què tal tenim el trànsit?
Amb molta fluïdesa a les carreteres i amb molta tranquil·litat al transport públic. Recordem, això sí, que el dilluns hi ha vaga als autobusos de Barcelona de 9 a 1 del, de 9 a 3 de la tarda.
Demà no?
Perdó, el dilluns no. Dijous.
És demà dijous.
Demà dijous, m'he equivocat. Demà dijous de 9 a 3 de la tarda, vaga d'autobusos de la ciutat de Barcelona. Reclamen, entre altres coses, la dimissió de la presidenta de TMB, la senyora Laia Bonet, i també la jubilació als 60 anys.
Doncs, si heu de moure's en transport públic per la ciutat de Barcelona utilitzant la xarxa de bus, doncs ja sabeu que teniu en compte, heu de tenir en compte això, aquesta vaga que demà dijous fa el servei d'autobús a Barcelona. Què destacarem de l'actualitat,
doncs,
Carlos?
Mira, de la pandèmia fa dies que no te'n parlo, doncs avui puc dir el que és notícia els últims dies, que continua, per sort, a la baixa. Avui ha confirmat Salut 1.009 contagis, però els hospitals continuen buidant-se de malalts. S'han produït 102 altes, ara hi ha 2.103 ingressats. També les UCIs continuen buidant-se, 21 menys, 303, i també l'índex de rebrot i la velocitat de transmissió, que continuen a la baixa. I amb aquestes dades sobre la taula, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha anunciat fa peus instants que la data del 28 de febrer és la més que possible per la retirada de les mascaretes a l'interior de les escoles. A Barcelona també els antics ocellaires, els de les Rambles, ja han rebut la notificació perquè deixin les parades de la Rambla aquest mateix mes de febrer. El col·lectiu segueix defensant que les llicències estan vigents i reclamen al consistori diàleg i una solució negociada i pactada. L'Aleix González ha estat aquest matí a les Rambles i ha pogut parlar amb un dels històrics paradistes, el Javier Cuenca, que ens explicarà la situació que hi ha amb aquests xicots. I abans et comentava, doncs, el tema del Hard Rock Café i els problemes que hi ha amb la instal·lació d'aquest projecte, perquè hi ha discrepàncies i picabralles entre dos ajuntaments, el de Salou i el de Vilaseca. Doncs un altre projecte, aquest sembla ser que ja perdut, és el Museu de l'Hermitage, després que els seus promotors hagin anunciat que descarten Barcelona davant els obstacles que sempre ha posat l'alcaldessa Ada Colau. Doncs bé, avui el president del Port de Barcelona, el senyor Damià Calvet, ens ha dit que ells no han llançat la tovallola i que encara hi ha possibilitats que l'Hermitage pugui quedar-se a la capital catalana. Aviam què passa, eh?
Amb aquest tira i arronsa amb l'Hermitage. Mare meva.
Vinga.
Quan passin 20 minuts de les dues, l'informatiu migdia.
Més notícies, sí, senyor.
Tot això ampliat. Gràcies. Cuida't, Carlos. L'actualitat esportiva en mans del José Luis. José Luis Gil, què tal? Com estàs? Bon migdia.
Bon migdia, José Miguel, companys. Bon profit, Carles.
Parlaven del que em tenies molt poliesportiu per explicar ara.
És que demà és dijous.
Home, i tant.
I demà arrenca a Granada,
sí,
la fase final de la Copa del Rei de bàsquet.
Correcte.
8 equips, entre d'ells 3 catalans, el Barça, el Joventut i el Baxi Manresa. El que passa és que després de la primera ronda quedaran dos, perquè hi ha un emparellament que és Barça-Baxi Manresa. Però bueno, no precipitem els esdeveniments. Aquesta tarda, per cert, roda de premsa de Jessica Vicius, prèvia a aquesta fase final de la Copa del Rei a Granada, però avui pas per Esports Cope del capità del Futbol Club Barcelona, Pierre Oriola. No està gens malament aquest aperitiu per escalfar una mica aquest ambient d'aquesta fase final de la Copa del Rei, on tot i el concurs del Joventut i del Manresa, no es pot negar que el principal favorit seria el Futbol Club Barcelona, tot i que van fer una enquesta entre entrenadors i directors esportius dels 18 equips de l'ACB, i resulta que el principal favorit amb un 44% de suport era el Madrid, per davant del Barça, que va treure un 33. Però bueno, són, com sempre diem, ja veritats, mentides, enquestes i estadístiques. A més de tot això, felicitar l'handbol Granollers, que estarà a la final a 8 de la Copa del Rei, després de superar ahir l'Olímpic Vallèsà al Balonmano Cantàbria. Tenia un gol en contra del partit d'anada d'aquesta eliminatòria prèvia, el va superar amb escreix, victòria de 10 gols dels homes d'Antonio Rama. I una última hora, tornant una mica al món del futbol, i és que Compte, de cara a aquest Barça-Nàpols, perquè el Nàpols acaba d'informar que un dels seus futbolistes més brillants, Osimhen, no ha entrenat avui per una sobrecàrrega al genoll dret. Està fent un tractament personalitzat. Lobotka i Politano, recordem, són baixa per aquest partit. El Nàpols, que recordem, arriba a Barcelona a primera hora de la tarda d'avui. Les enquestes del dia, Twitter, @esportscope, amb blaugrana. I acaben de preguntar fa uns minuts a Pedri. Qui us agrada més? Kylian Mbappé, sembla que es diu així, Mbappé.
Mbappé.
O Erling Haaland, que crec que es diu Haaland, en noruec.
Bé, hauríem de parlar...
Román Paladino, Caracas, que diria Oliveros. Mbappé o Haaland? Escolti, està guanyant Mbappé, 58-42 a Erling Haaland. La pregunta en blanc i blau, després de veure el derbi, confieu en una victòria contra el Sevilla? I confia. El 53% de copenautes no hi confia, al 47%. Ara mateix, per cert, en roda de premsa ja, Sergi Gómez, un dels centrals del conjunt de Vicente Moreno.
Molt bé, quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda, Esports Cope, tota la informació esportiva local amb el Joan Batllori. Gràcies, José Luis.
Fins demà, senyor.
Cuida't, fins demà, eh? Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Cruz.
Bueno, Enriqueta de Clinitec, porque Clinitec son expertos en pérdida de peso con el plan 1-2-3 personalizado. Además, ya te puedes informar, ya te doy el teléfono para que te informes con Enriqueta y todo su equipo sin compromiso. El 650-51-52-53, y podré escuchar las pautas y consejos sencillos que nos comenta Enriqueta, pues para bajar de peso y volumen. Porque para eso es el plan 1-2-3, para bajar peso y volumen, Enriqueta.
Claro que sí, porque más allá de los beneficios de perder peso, pues evidentemente perdemos el peso, pero es que bajamos volumen, adelgazamos, eliminamos la barriguita sin esfuerzo. ¿Y cómo? Pues que el plan es que no son batidos, Cruz. Seguimos comiendo. Y además es la composición, porque es totalmente natural, compuesto a base de plantas, minerales, vitaminas, con registro sanitario y rápido. 3 semanas. Y en 3 semanas, de 3 a 7 kilos menos.
Además, enviáis pautas muy sencillas, hechas por nutricionistas, sin dieta estricta. Es muy fácil de tomar, con los sobres y las cápsulas captagrasas. Y no olvidéis una cosa, es apto para todo el mundo. Incluso si eres celíaco o diabético o si practicas mucho deporte, también, ¿eh? También, vamos a pautar estas semanas. La primera semana, ¿qué hacemos, Enriqueta?
Pues mira, hacemos una limpieza del organismo, que vamos a perder hasta 3 kilos, porque vamos a bajar el volumen, eliminamos las toxinas y tomaremos los sobres de piña.
¿Cómo seguimos la segunda semana?
Pues con los sobres de naranja, que nos van a renovar la flora, que vamos a ver el resultado de un vientre más plano y seguimos perdiendo kilos.
¿Y cómo remataremos la tercera semana?
Pues la tercera semana, Cruz, con las cápsulas que son captagrasas y que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a eliminar la grasa para seguir perdiendo peso sin perder nuestra masa muscular y sin efecto rebote.
Eso es importante, pues ya lo sabes. Para informarte sin compromiso ya puedes llamar al 650-51-52-53 y además llévate gratis con el plan 1-2-3 el podómetro para que controles tu pérdida de peso, más 3 infusiones detox, más lipo, más drena. Así que depúrate, desintoxícate y consigue bajar ya 2 tallas antes de primavera, que está a la vuelta de la esquina. Solo 3 semanas. 650-51-52-53. Y además, hay más cosas con el plan 1-2-3.
Sí, porque los oyentes de COPE que me llamen ahora, aparte de que tienen ya el podómetro y las infusiones, también les vamos a poner gratis el gel caliente adelgazante que lleva masajeador de rolones incorporado. Gratis con tu plan 1-2-3 si llamas ahora al 650-51-52-53. El plan lo recibes en tu domicilio sin gastos de envío, es económico y por fin vas a alcanzar tus objetivos. Adelgazar, decirle adiós a la barriguita, al volumen, al sobrepeso, a regular los niveles de azúcar, colesterol e hipertensión, porque lo vas a conseguir, porque me vas a perder peso. 650-51-52-53.
No te olvides, además hoy viene con todos esos regalos, ¿eh? 650-51-52-53. Enriqueta, un besito muy grande, muchas gracias.
Un patunet molt gran per tu. Adéu.
I de seguida parlem del servei d'atenció domiciliària i la seva demanda de municipalització aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual no solo el control del azúcar en sangre es importante, también lo es el control del peso y de otros factores de riesgo cardiovascular como la tensión arterial y el colesterol. Es por ello que tratarla de forma integral y temprana permitirá obtener los mejores beneficios y disminuir las complicaciones propias de la enfermedad, pudiendo incluso frenar la progresión de la misma. Lleva una dieta sana y equilibrada, haz ejercicio de forma habitual y por supuesto habla con tu médico. Es un consejo de Novo Nordisk.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El servei d'atenció domiciliària cada cop serà més necessari i imprescindible. Ara mateix és un sector moltes vegades precaritzat i que demana a crits la seva municipalització. Són les seves demandes per 2 coses. Fer d'aquest servei un servei públic i, d'altra part, acabar amb aquesta precarietat. No vull dir una cosa, cada cop som més grans, Més persones grans serem aquí a Catalunya, a tot Espanya, vaja. I aquest servei d'atenció domiciliària cada cop serà més i més necessari. Ara ja ho és, doncs encara ho serà més. Parlem amb la presidenta del sindicat del SAT, la Pilar Noguer, que la tenim al telèfon. Pilar, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Pilar. Bé, com està la situació? Al final, quines passes es donaran per municipalitzar els serveis? S'acabarà fent?
Bé, nosaltres, aquesta és la nostra tasca, aquest és el nostre objectiu. Nosaltres treballarem per recuperar aquest servei i perquè signifiqui aquest servei d'atenció domiciliària que és tan essencial, no?, per les persones més vulnerables de cada municipi. Creiem que és un servei públic, amb els impostos que nosaltres aportem, dels impostos generals, i que només es dignificarà aquest servei quan es municipalitzi, ja que s'ha anat externalitzant i s'ha anat privatitzant empreses voltors, empreses de multiserveis, empreses de construcció com Florentino Pérez. I aquest servei no pot estar externalitzat amb unes empreses que només tenen font de lucre i no posen res, no tenen ni vocació de servei públic. Clar, hem de recuperar els serveis públics.
Clar, malauradament, quan es parla de moltes vegades, no sempre, no són tots els casos, però moltes vegades quan es parla del servei d'atenció domiciliària, malauradament va lligat a la precarietat. I la situació sembla que és dura, és així.
Sí, sí, tot clar, perquè pensa que tenim el 98% d'aquest servei és feminitzat. Ja a sobre patim la triple discriminació amb aquest servei. Nosaltres totes som dones i és un sou molt precari. Sous molt precaris amb unes condicions molt precàries, ja que aquestes empreses, com que només tenen fan de lucre, busquen el màxim benefici en decriment dels drets laborals de les treballadores. Retallant amb tot.
Llavors, quan municipalitzar aquest servei, què significaria fer un servei 100% públic?
Municipalitzar aquest servei significaria dignificar el treball de la cuidadora, de la sociosanitària, recuperar tot el que és la tasca de la sociosanitària, recuperar un equip multidisciplinar que el vam perdre, ja que nosaltres no tenim ajudes tècniques, no tenim una referent treballadora social, no tenim un reforç psicològic, no tenim una formació continuada, no tenim... És que no, hem tingut, i a la vista està, una manca d'EPIs molt important. No podem entrar en un domicili sense protocols, sense que se'ns reconeguin els nostres... ens falta també el reconeixement de les malalties. Nosaltres tenim una carga, ja, per la manca d'EPIs, tenim una carga laboral i tampoc se'ns reconeixen les malalties laborals derivades d'aquesta carga. Llavors, l'única manera és amb una empresa que no tingui aquest fan de lucre, sinó que posi-la al centre de les cures amb el que és els usuaris i les treballadores.
I com batega la cosa? És a dir, quina és la resposta en aquest cas dels ajuntaments? Penso que el desembre fins i tot va fer una manifestació a Terrassa, entre sí. altres coses. Com batega el sentit de l'Ajuntament? Quina resposta donen a tot això?
Bueno, els ajuntaments sempre han sigut molt més... Per ells és molt més fàcil externalitzar i privatitzar, perquè els hi posen molt més fàcil que no pas internalitzar. Perquè hi ha moltes excuses. Ara mateix tenen l'excusa de la llei Montoro. I com que tampoc han pogut derogar, o no han volgut, millor dir, derogar la reforma laboral, tenen l'excusa de la llei de contractes. Diuen que amb la llei de contractes no els impedeix. Però també diu la llei de contractes que si tu presentes un estudi de viabilitat conforme a aquest servei és més rentable per la població, és més rentable amb una contractació directa que externalitzat, doncs és possible. Sí. I nosaltres els hem dit que és més viable, que tenim de referent a Jerez de la Frontera, que es va municipalitzar, i com s'estalvien 1 milió d'euros a l'any a Jerez de la Frontera. Vull dir que és més viable. Perquè si mires aquí a Sant Feliu mateix, hem passat de 17 euros que es pagava l'hora a 21 euros i les condicions laborals no han millorat. Això vol dir que es van encarir aquest servei i, en canvi, les condicions laborals no milloren.
Teniu pensat, Pilar, fer cap protesta, cap moviment?
Doncs mira, ara el 27 de febrer, a les 12 del migdia, tenim coordinada una manifestació a nivell estatal, perquè ens hem aixecat tot el SAT d'Espanya. I el 27 de febrer, a les 12 del migdia, hi ha una manifestació a Madrid i a Barcelona. Que animo a totes les companyes que s'aixequin i es manifestin per recuperar aquest servei.
Doncs, Pilar Nogués, presidenta del Sindicat de Servei d'Atenció Domiciliària del SAT, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Val, gràcies a vosaltres per donar-nos a veu i bona feina.
Igualment, una abraçada forta, cuida't.
Igualment, bon dia, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta és la situació del Servei d'Atenció Domiciliària. Estarem pendents. De seguida parlarem de filosofia, concretament de filosofia. Ja sabeu que l'assignatura de filosofia, doncs, en el manifest de la proposta dels nous currículums d'ESO i batxillerat desapareix com a assignatura optativa. De fet, hi ha una plataforma, la Plataforma en Defensa d'una Educació Pública i de Qualitat, que ha impulsat ja un manifest en contra d'aquesta proposta de nous currículums d'ESO i batxillerat que ha plantejat el Departament d'Educació. Entre d'altres coses, està aquesta desaparició de l'optativa de filosofia a quart d'ESO. Ho concentrarem d'entrada parlant concretament d'això, i en parlarem amb el cap del Departament de Filosofia de la Universitat de Girona, el David Pineda. Per què es troba tan important? Doncs estem parlant d'una edat en la que possiblement l'educació, ensenyar a pensar, si ho fem de forma simplista, fem un resum del que és l'assignatura, ensenyar a pensar de forma crítica és cabdal perquè no oblidem una cosa. Ara mateix tenim un input d'informacions elevadíssim. En el mòbil ens arriben totes les informacions molt bones i també molt dolentes. Per això cal un ensenyament de pensament crític que ajudi a les persones, en aquest cas ja els joves, a aprendre a pensar i a diferenciar d'on venen les coses. Per això, possiblement, d'aquesta protesta, de la importància d'aquesta assignatura de filosofia. De seguida en parlarem, precisament, no només d'això, sinó parlarem també de l'autoestima, amb el psicòleg del grup ITA, el Kevin Felip, i parlarem amb Creu Blanca. Tot això en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Tu? Si tú ya empiezas a olvidarte lo que te marcaste como nuevos propósitos para el año nuevo y eso que habías pensado por fin, perder esos kilos que tanto te molestan. Llama a Institute Line, tu centro avanzado de adelgazamiento estético. Perderás hasta un kilo por sesión. Resultados garantizados. Institute Line, en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
Durante más de 40 años nos hemos dedicado a nuestros miles de clientes. Empresas, bodas, comuniones, brunch, rodajes, comidas familiares o con amigos, aniversarios, catering La Lloca. Llevamos la mejor cocina a tu evento. Trabajamos con productos de primera calidad para ofrecerte el mejor servicio. Catering La Lloca. Para cualquier evento, contacta con nosotros. 93 689 1381 o en lalloca.es. Catering La Lloca. La calidad de más de 40 años.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracares somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Torna al futbol continental a la COPE. I al Barça li espera una estrena apassionant a l'Europa League.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça-Nàpols.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Cómo serán las hipotecas en este 2022? Pues si estás pensando en pedir una, esto te interesa y mucho. De entrada, que sepas que van a ser más caras. Empezamos, si te parece, por la diferencia que hay entre interés fijo y variable en una hipoteca.
Es el gran dilema. El fijo pues siempre es más caro, pero te dicen sí, pero ¿sabes seguro que esto no se modifica, ¿no? El tipo de interés fijo. Cuanto más largo sea el periodo, es más alto. O sea, si tú, por ejemplo,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 de la tarda. Això és migdia des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. De seguida parlarem de filosofia i d'aquesta eliminació com a assignatura optativa, entre altres coses, dels nous currículums d'ESO i batxillerat. Parlarem amb el cap departament del Departament de Filosofia de la Universitat de Girona, el senyor David Pineda. Però abans, si em permeteu, parlem de Robin Hood, i per això tenim aquí el Javier Garrido, que és CEO de Robin Hood, Robin Musk i Robin Sox. Ja teniu tants Robins. Javier, benvingut, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Bé, d'entrada, recordem, quina és l'activitat de Robin Hood?
Doncs l'activitat principal de Robin Hood és el tèxtil. Nosaltres vam començar la nostra activitat fent gorros estampats per quiròfan, ja el 2014-2015, per omplir de color i humanitzar els entorns sanitaris, sempre amb una vessant solidària. I després, el 2020, va venir la pandèmia i ens hi vam posar a fer mascaretes De forma altruista, oferint els teixits i el material que teníem disponible.
Sí, perquè al principi hi havia un gran problema amb les mascaretes.
Sí, al principi us recordo perfectament que vam començar a rebre vídeos i a rebre whatsapps de clients, d'amics nostres, cirurgians i infermeres que ens demanaven, si us plau, si podíem fer mascaretes amb el que tinguéssim, de veritat, perquè s'estaven fent mascaretes amb llençols de l'hospital. Això és un vídeo, real, era un drama. Sí. Llavors, podíem oferir aquesta ajuda, vam decidir parar la nostra producció i fer mascaretes gratis, i bueno, doncs la cosa es va anar animant i ens van, òbviament vam crear una línia de mascaretes a partir del 2020 que hem mantingut fins ara.
Parlem de textil, però parlem... Jo dono al web robinhat.com, per si ja voleu donar un cop d'ull. Robinhat.com és la web de Robin Hat. Bé, ara llançareu Robin Camp. Què és Robin Camp?
Robin Camp és un gorro per cirurgians, però que incorpora tecnologia suficient que permetrà gravar cirurgies i enregistrar-les, emmagatzemar-les i compartir-les en directe. No deixa de ser un gorro de cirurgià, un gorro tèxtil, que li hem incorporat tots aquests elements per permetre que puguin gravar les cirurgies, perquè els cirurgians necessiten, d'una banda, tenen aquesta necessitat formativa, de formació contínua, perquè sempre estan sortint noves tècniques i sempre estan sortint nous procediments i productes, necessiten actualitzar, quasi cada mes surten coses noves, i necessiten compartir els coneixements, i d'aquesta forma els hi facilitem un element de quiròfan molt senzill d'utilitzar, com és un gorro, el que s'acopla una petita càmera, i podran fer-ho servir de forma fàcil i senzilla.
I llavors té aquesta connexió fins i tot en plan streaming, també ho poden fer en directe, m'acabes de comentar, no només gravar, sinó fer-ho en streaming, el que hagin de fer, la intervenció.
Incorporar wifi, incorporar tecnologia i properament incorporar el 5G per poder-ho fer.
Sí, sí. Ja, al principi estava comentant Robin Hat, Robin Mask i Robin Sock. Hem parlat de les màscares i ara parlem dels socks. Robin Socks, ara mitjons.
Sí, ara mitjons. És un producte que tenia moltes ganes de llançar, que òbviament també la pandèmia ens va frenar i vam posar el focus en les mascaretes, però ara que per sort sembla que sortim ja de la pandèmia i que, bueno, poquet a poquet anirem abandonant les mascaretes, doncs és el moment de llançar per fi aquest nou producte, que són mitjons, que tenim de dos tipus, compressius amb una certa compressió i mitjons normals pel públic també general. Amb el nostre ADN, amb els nostres estampats, colorins... per exemple, podem des de sushi a Come Cocos o...
Sí, sí, estic veient, ara tinc la web oberta aquí, robinhat.com, i estic veient tota la seva varietat, i escolta, són molt xulos els dissenys, eh?
Sí, tenim la sort de comptar
amb... Sushi Socks, X-Ray Socks, que surten uns peus com d'esquelet, en aquest cas.
Exacte,
i no. Come Cocos Sock.
Exacte, sí, sí, ara incorporem nous models, i sempre amb la nostra filosofia, amb el nostre ADN, aportant color i aportant alegria, que és el que ens agrada fer.
I, de fet, heu fet també una entrega solidària a Sant Joan de Déu.
Sí, sí, és una de les coses que més ens fa sentir orgullosos, el poder ajudar allà on es necessiti. Hem pogut fer una entrega de més de 25.000 euros que s'han destinat o es destinaran a la investigació del càncer infantil a través d'una ONG, de Dona Males, que hem compartit aquesta tasca de poder vendre mascaretes, i amb el que s'ha recaptat, doncs, destinar-lo a la investigació del càncer infantil, que és està considerada, sembla mentida, una malaltia minoritària i que pràcticament no s'investiga.
Hi ha una incidència, és veritat, menor que en un càncer en adults, això és veritat, i és veritat que cal investigar més, perquè és curiós i és una dada que poca gent sap, perquè tothom, escoltem càncer i relacionem el d'adults i el dels nanos, i són càncers completament diferents.
Exacte.
I calen línies d'investigació completament diferents. Sí. Doncs felicitats
per
aquestes aportacions.
Fem allò que està al nostre abast, que és si podem ajudar. Aprofitaré ara que tinc els micros per agrair a tota la gent que ens fa, que ens recolza, tota la gent que ens compra, tota la gent que entra a la nostra web i ha comprat i compra, empreses particulars, tant gorros com mascaretes, que això ha estat possible gràcies a les compres de la gent. Òbviament, nosaltres destinem part dels recursos a aquestes tasques solidàries, i vull agrair a tothom que ens recolza i que compra els nostres productes.
Doncs, Javier Garrido, CEO de Robin Hat, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, molt amable.
Un plaer.
Recordeu, podeu donar un cop d'ull a robinhat.com, allà trobareu tot el catàleg, tant de mascaretes com de bosses, com de mitjons, com aquesta Robin Camp que ens ha comentat el Javier. I ara, si em permeteu, parlem de filosofia. Hi ha un manifest impulsat per docents que ja ha sumat més de 800 signatures contra la proposta de currículums d'ESO i batxillerat. Entre altres coses, la reducció d'horari està la desaparició de l'optativa de filosofia a quart d'ESO, en un moment clau on, o capdalt, millor dit, on cal ensenyar el jovent a tenir un pensament crític, sobretot en una època en la que els inputs d'informacions ens arriben doncs, a dojo. Tenim al telèfon precisament el cap del Departament de Filosofia de la Universitat de Girona, el senyor David Pineda. David, bon dia, benvingut.
Bon dia,
gràcies. Gràcies per atendre'ns. Per què? Quin motiu hi ha perquè no es posi com a optativa l'assignatura de filosofia?
Bé, perquè deixi de ser-ho, de fet. Bé, els motius no, realment, clar, estan a la cap dels qui dissenyen aquests currículums. La sensació que tenim treballant la filosofia és una mica que la tendència general és que la matèria vagi perdent pes a la secundària. I això és una cosa que ens preocupa, sobretot perquè està una mica en contradicció amb la idea que sembla que també la Unió Europea defensa de que especialment en aquests nivells d'ensenyament secundari s'ha de fer un èmfasi en l'adquisició de competències, més que no pas de coneixements específics. Perquè precisament la filosofia és una matèria amb una capacitat formativa enorme, que estimula el pensament crític, que ensenya a pensar, a que les nanos doncs, tinguin el cap més ben amoblat, a que siguin distingueixin, discerneixin doncs aquelles informacions que estan ben fonamentades de les que no ho estan, en un moment, ja ho sabem tots, en què patim els ciutadans i també, naturalment, aquests nois que estan en formació, un bombardeig constant d'informació, molta d'aquesta informació és o fraudulenta o no està ben fonamentada.
Les famoses fake news, sí.
Per exemple, sí. Llavors és absolutament essencial formar les persones perquè adquireixin un criteri propi, perquè sàpiguen discernir, sàpiguen raonar, sàpiguen pensar en claredat, siguin rigorosos en l'ús de conceptes, sàpiguen distingir una cosa d'una altra i quan realment una informació s'aguanta dreta, està ben fonamentada i quan no. I protegir-se també de discursos demagògics, que cada cop ho són més, i ho veiem a tots els àmbits de la vida. No?
Ara et faré una pregunta que té un peu a la demagògia i un altre peu a la conspiranoia. I és que, clar, estem parlant, i parlo a grans trets, d'una assignatura que ensenya a pensar. A grans trets, aquesta seria la qüestió, no?
Podríem dir-ho així. Resumint-ho molt, sí.
Sí, fer un resum molt bàsic i molt simple seria això. És una assignatura que la seva intenció és ensenyar a pensar, a que el cervell funcioni en una època difícil de l'adolescència, que és complicada. Llavors, quan traiem una assignatura que ensenya a pensar, jo desemboco directament en volen que no pensin.
Mira, ja et dic, és clar, hem de ser curosos a l'hora d'imputar intencions. Jo m'imagino que també, al final, no ho sé, perquè amb el que passa...
No, ja et dic que la pregunta, l'observació, tenia un peu a la demagogia i un altre peu a la conspiranoia, vull dir...
Diguem que aquesta és una possible manera de... diguem que un podria fins i tot arribar a pensar això. Ja dic, a mi, jo veig aquesta contradicció en què ara s'insisteix molt a totes les instàncies, fins i tot a Europa, la importància de centrar l'ensenyament en l'adquisició de competències en aquesta etapa, que al final és una etapa de formació, estem parlant de nanos d'ESO i de batxillerat, que estan, com tu dius molt bé, en una edat molt difícil, i a més una edat en què s'han de formar, i justament, doncs, diguem que se li treu pes a una matèria com és la filosofia, que, com tu dius molt bé, al final té aquesta capacitat formativa. És una matèria que permet assumir competències que són millor que cap altra, no? Competències que són fonamentals, no? Llavors aquí veiem d'entrada aquesta contradicció és una mica sorprenent. És més, perquè el que passa el dia a dia en els instituts de secundària moltes vegades és que, a més, sovint aquest tipus de matèries, hi ha també una matèria a secundària de, sobre valors cívics i ètics, que moltes vegades no les acaben donant professors que tinguin, diguem, el grau de filosofia. No? És a dir, sembla com que hi ha una, efectivament, no es deixa, no se li dona la importància que hauria de tenir, i en consonància, ja dic, amb aquest accent que hi ha ara amb el tema de les competències. El que passa, això no ho sabem. Nosaltres no ens cansem, evidentment, de fer-ho notar i d'insistir, i ara bé, tot això està encara en període d'al·legacions, i bé, des de moltes instàncies, tant a nivell català, perquè avui estem parlant de la situació a Catalunya, però també a nivell estatal, ens trobem en situacions semblants, doncs s'està fent, tractant de fer arribar la nostra veu, de perquè ens sembla que això no va en la bona direcció i que s'hauria de... Al contrari, més aviat, hauria de ser una matèria que s'hauria de potenciar.
Doncs, David Pineda, cap del Departament de Filosofia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Doncs moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès.
I de seguida parlem amb els doctors i amb els especialistes de Creu Blanca sobre proves, sobretot destinades a la prevenció del càncer. I parlarem també de l'autoestima. En parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hoy hablamos de la sequía en España. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener el bajo nivel de agua en nuestros embalses? ¿Cómo está afectando al campo? ¿Qué soluciones se pueden plantear?
La verdad es que los datos muestran una tendencia preocupante. Como decías, estamos en el 44% de la capacidad de los embalses, pero la alarma es alta cuando nos comparamos con la media del año pasado o con la media de la última década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del càncer. El càncer és la principal causa de mort al planeta, encara. Aquesta malaltia... és veritat que s'han fet molts avanços, tot s'ha de dir. S'han fet molts avanços i cada cop més. Fa res van celebrar el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer i van parlar també de tots aquests avanços que hi ha a la lluita. Fins i tot hi ha càncers que ja es lluita perquè sigui ja una qüestió crònica, que no sigui una causa de mort. Bé, però parlant d'això i aquestes noves tecnologies, parlem d'altres tipus de càncer. Parlem precisament amb el doctor Josep Just, que és especialista en digestologia de Creu Blanca, per parlar d'això. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per atendre'ens, com sempre, doctor. No. Sense tenir uns símptomes clars, podem estar desenvolupant un càncer?
Clar, sobretot hi ha formes inicials d'alguns tumors que no donen cap símptoma. Els tumors que donen símptomes moltes vegades, de vegades no, però moltes vegades ja són tumors que estan molt desenvolupats. I, per tant, n'hi ha alguns que a vegades poden aparèixer de forma totalment silent. I per això val la pena fer-se revisions, perquè ara ens trobem bé. Un exemple clar seria, que seria fer-se, per exemple, una mamografia. Una mamografia sistemàtica amb una persona que no es toca cap pulto, que té unes mames aparentment normals, però si es fan mamografies es poden veure petites lesions que són, no són percebudes a la palpació, que no es veuen, et trobes bé i et poden trobar una lesió molt petita, molt precoç, sobre la qual es pot actuar. Per tant, és evident que ja no hem d'anar al metge només quan tinguem un signe d'alarma, sinó que actuar molt abans, anar per davant, perquè hi ha molts tumors que poden aparèixer, que no donin símptomes, i moltes vegades hi ha alguns que quan donen símptomes ja estan molt evolucionats, evidentment. Sí, sí.
I després, quines són les proves més freqüents o més demanades a Creu Blanca per la detecció precoç del càncer?
Home, en general, quan es fa una revisió o un chequeo, se solen demanar una sèrie de proves que ja són claus en el diagnòstic, és a dir, per una banda, analíticament, hi ha algunes deteccions analítiques que poden donar, com els marcadors tumorals, o en el cas del, per exemple, el més conegut és el PSA, de cara a la detecció precoç del càncer de pròstata, però també el FEA, el CADI-99, una sèrie de marcadors tumorals que la gent ha sentit alguna vegada, això dintre de l'analítica del càncer precoç, però llavors també proves d'imatge, com pot ser el TAC toràcic, com poden ser les ecografies, les mamografies, les citologies del coll de l'úter, és a dir, totes les revisions ginecològiques que les dones fan periòdicament, tant de mames com de genitals, les revisions prostàtiques i les revisions d'imatge. Per això recomanem sempre doncs, que un es faci periòdicament chequeos o es faci periòdicament revisions, encara que es trobi bé. És a dir, hem d'aprendre a cuidar del nostre cos a partir d'una edat com a part de la nostra sistemàtica diària, perquè serà una forma, primera, de millorar o de garantir la nostra qualitat de vida, no només davant del càncer, sinó davant de la hipertensió, el colesterol, la diabetis, altres malalties, saber quins són els nostres comportaments de vida, i també, molt en aquest cas, dirigit sobre la detecció precoç a moltes vegades del càncer, perquè moltes vegades el càncer no avisa, i és una manera, moltes vegades, de saber de detectar alguna cosa que fins i tot moltes vegades no ens esperàvem i serà la manera també de millorar el pronòstic.
Doncs, doctor Josep Jus, especialista en l'aparell digestiu de Creu Blanca, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies sempre a vosaltres, és un plaer.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estimar els altres, primer cal estimar-se un mateix. És una de les qüestions, penso que molt clares. Parlem de l'autoestima i parlem del hashtag Quírete para querer amb el psicòleg del grup ITA, el Kevin Felip, que amb ell parlem de l'autoestima. Kevin, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. I és així, a Catalunya s'ha detectat quin percentatge de persones són potencialment tenen aquesta baixa autoestima?
A Catalunya exactament no et sabria dir la xifra. Sí que s'estima que a Espanya el 40% dels espanyols tenen una baixa autoestima i quasi el 10% acaba patint un trastorn depressiu.
En aquest cas, Kevin, quan considerem que tenim l'autoestima baixa?
Comencem a detectar que una persona té l'autoestima baixa quan comença a tenir una valoració negativa, no?, de la seva percepció. També quan comença a afectar a les activitats de la vida, no?, o les activitats que desenvolupa la persona, és possible que darrere, no?, a fons d'això, hi hagi una autoestima baixa, entre altres factors, evidentment.
I en què pot desembocar aquesta baixa autoestima? De forma, perquè, clar, igual hi ha dies que et lleves del llit i estàs malament, no? Però no em refereixo a qüestions puntuals, sinó de forma perenne, de forma continuada. En què pots desembocar aquesta baixa autoestima?
Pot acabar afectant, com he dit, no?, la funcionalitat de la persona, ja sigui en les activitats no?, de desenvolupament, ja sigui a nivell laboral, a nivell acadèmic, no?, totes aquelles activitats on la persona, no, es relacioni, ja sigui també amb la família, amb el grup d'iguals, amb els amics, no? Acaba la percepció, no, que té un mateix, si hi ha una baixa autoestima, acaba afectant en la seva relació al món.
Mm. I això, si, per exemple, si ho lliguem amb casos de bullying, pot ser una absoluta bomba.
Exacte. Sí, de fet, no, al final també el tema de l'autoestima és algo que a vegades només, no, es té en compte amb un perfil determinat, però en situacions de bullying, sí, evidentment també hi ha un component, no, d'autoestima que ha quedat deteriorat, ja sigui per la persona que agredeix o la persona també que va ser víctima.
I ja per acabar, Kevin, què podem fer per pujar la nostra autoestima? No d'una forma irreal, no? Sinó d'una forma normal, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, és recomanable que les persones puguin compartir els seus sentiments amb un grup de suport, ja siguin companys, ja siguin amics, família, no? I que es pugui visibilitzar el compartir els propis sentiments d'una persona. Al final, tots tenim sentiments, no? Més enllà de pensaments, i és important començar, no, a compartir aquesta veritat, no? Aquesta sensibilitat amb altres persones per poder fer conèixer, no, a la nostra... també per adonar-nos, no, de qui som nosaltres mateixos, no? Quan estem estimant, és important que puguem detectar quins sentiments tenim cap a nosaltres mateixos, no? I poder expressar una mica més a nivell sentimental. És important també per poder, no, vincular d'una forma més adequada, no, amb altres persones. L'autoestima també, com deia abans, no, al final també pot acabar afectada, no, en la funcionalitat o l'autonomia de les persones. Llavors és convenient també, no, que les persones puguin trobar els interessos propis, no, aquestes activitats d'interès que poden tenir per poder-les desenvolupar i poder fer, no, del seu dia a dia un dia atractiu, no, on puguin també després sentir-se eficients i efectius amb el que desenvolupen.
Doncs, Kevin Felip, psicòleg del Grupita, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
I de seguida parlem de conversació i comunicació amb la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González, aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobes de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 1-2-3 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena, y el gel adelgazante de Rolones, para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De música ligera porque me siento ausente.
Parlant de conversació i de comunicació amb la Marta González, que és presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins. Hola, Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Miguel y todos los oyentes.
Bueno, hablemos de comunicación y conversación, que es algo esencial en la vida del ser humano.
Sí, bueno, esto me lo ha pedido una oyente, lo digo porque le voy a dar las gracias por haberme contactado. Ana María Alcobendas, me lo ha sugerido ella.
Un besito para ella. Pues,
soy complaciente con todos y intento serlo con ella también. Sí, la comunicación es básica, ¿no? El origen es la relación humana se basa en la comunicación, de una u otra forma, ¿no? Y ahora hay algunos problemas con respecto a eso, que es el trastorno este que habrán oído hablar muchos de nuestros de nuestra audiencia y tú también, del trastorno este de
déficit de atención y hiperactividad, el TDA.
Exactamente, sí, que esto, bueno, los niños, empieza con los niños y si no se corrige, pues luego los adultos también. Y de hecho muchos adultos también tienen este trastorno, porque ten en cuenta que ahora cada vez aguantamos menos menos tiempo en la atención en otras personas. Las películas muy largas nos molestan, los espectáculos muy largos también. Tiene que ser cosas cortas y muchas, ¿no? Como pasar muy rápido de una cosa a otra. Entonces, es una afección crónica que afecta a muchos niños y, claro, puede continuar en la edad adulta. Entonces, por eso es bueno preparar siempre para... Siempre es bueno conversar y hacer un escenario con los niños, simular, pues eso, como una obra de teatro, ¿eh? Y entonces determinar con quién se habla y un poco hacer distintos personajes. Para que los niños se habitúen a escuchar, porque no se puede comunicar bien si no se escucha, ¿no? Tú no sabes lo que el otro necesita. Hay tres factores que son la asertividad, que es importante en la conducta. Uno tiene que expresarse y decir lo que piensa, siempre con respeto a los demás, y siempre pensando en que no todo el mundo va a ser igual que nosotros y va a pensar igual que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso forma parte de la defensa de los derechos personales que todos tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay que enseñar a los niños pues a que nuestros derechos asertivos se pueden expresar, pero que los otros también los tienen, ¿eh? Entonces, los deseos, los gustos y las opiniones de todos valen y todos tenemos que convivir y tenemos que encajar. Entonces, bueno, pues está bien determinar con quién se va a hablar, elegir el momento, es importante. A veces uno quiere decir una cosa, pero no es el momento adecuado. En una conversación, depende de qué temas esté hablando, a lo mejor estamos hablando tres o cuatro personas y yo quiero hablar contigo, José Miguel, te quiero decir algo,
sí.
Y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que se está hablando. Entonces, hay gente, estas personas que tienen este problema, irrumpen, ¿no? No, irrumpen e interrumpen. Entonces, no, hay que esperar, hay que saber esperar, pues eso, un tiempo que se termine la conversación y decirle a José Miguel, ven un momentito, si es que es algo que solamente nos atañe a ti y a mí, ¿no? Ven un momentito que te quiero comentar algo, porque a lo mejor incluso pues puedes decirlo delante de la gente o puedes no, ¿eh? Entonces, iniciar una conversación, pues acercarse a la otra persona y mirarla, sonreírle, eso es muy bueno. Saludar si no se conoce, esto de los saludados, pues es importante saludar, ahora pues se saluda con el codo, con el puño, con el pie, con lo que se quiera, pero se saluda. Entonces, bueno, se utiliza la fórmula de la expresión verbal del inicio de una conversación, pues una conducta no verbal que es una manera de la entonación, la expresión facial y los gestos de proximidad. Es verdad que ahora con las mascarillas es más complicado, ¿eh? Yo lo digo porque además, por ejemplo, yo en las clases, pues me es difícil a veces... Primero escuchar, porque cuando hay una barrera, que es la mascarilla, como no ves el movimiento de los labios muchas veces entre el ruido, la mascarilla y que tenemos que tener todo abierto para que haya ventilación y demás, es difícil comunicarse, pero hay que intentarlo, ¿no?
Comunicarse es una cuestión básica. Marta, lo tenemos que dejar aquí.
Bueno,
y
pues
la
nada,
comunicación...
Nos comunicaremos otro día.
Ahí está, es un tema largo que se puede recuperar sin lugar a dudas, ¿eh? Y para rematarlo. Marta, un besito muy grande.
Un beso grande.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós, vaya muy bien.
Ja sabeu que totes les converses i xerrades que hem tingut tant arrere com a COPE Catalunya i Andorra, com a migdia des de COPE Catalunya i Andorra, les podeu recuperar a la web www.cope.es. Arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.